Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps ara per a la crònica esportiva, centrada sobretot aquest cap de setmana en la participació del DBS Club Voleibol Sant Cugat a la Copa de la Princesa. Com sempre, la informació ens arriba de la mà de Joan García en comunicació amb la redacció d'Esports. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia. Iniciem el primer repàs de la jornada 2016, la primera d'aquest nou any, i com sempre donant un cop d'ull als marcadors i també parlant de les conclusions d'aquesta primera jornada. Dani Aguilar, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs començarem parlant, si et sembla, d'aquest cap de setmana i d'una jornada on ressalta, on hi havia un titular clar i destacat: la presència, per primer cop, del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la Copa de la Princesa, aquesta competició que disputen els dos primers classificats del grup 1 i 2 de Superliga 2, la segona categoria del vòlei estatal. S'ha disputat a Guadalajara, ja hem tingut el Pedro Miserachs. Convidem a tots i a totes que pugueu veure aquest vídeo que demostra la superioritat del Torre la Vega, que guanyava el maig per 3-16-0 i d'aquesta manera evitava l'accés a la final de les de Rafa Ruiz. Dani, primer de tot, del partit, poca cosa podem explicar perquè va ser una superioritat manifesta i clara i evident sobre la pista del conjunt del Torrelavega, no?
Segurament el vòlei Sant Cugat, tenint en compte les reflexions que han dut a terme tant jugadores com cos tècnic i també tenint en compte les imatges que vam poder veure del partit, pràcticament va mostrar un tant per cent molt, molt baix del seu potencial. Un equip jove, un equip encara en construcció, un equip que tardarà en arribar al seu punt de maduresa, però que evidentment té una qualitat ja sobradament demostrada, però va patir aquesta manca d'adaptació a moments importants a competicions d'aquest nivell. Recordem que era el debut del vòlei Sant Cugat en aquesta competició, i el Torre la Vega, de la seva banda, va mostrar més veterania, més experiència. Dos projectes bastant similars de planter, però en el cas del Torre la Vega potser un punt més fet, un punt més amb el fruit més madur. Això va fer que la Sant Cugat encara tardessi molt en entrar al partit. El primer set, malgrat que va obrir algunes avantatges importants per al Torre la Vega, les Sant Cugatenques van treure pit, van poder remuntar, es van col·locar a un sol punt, però el set va acabar caient per la part del Torre la Vega. En el segon set no va haver-hi cap història, un 14-25 que deixa clara el paper del vòlei Sant Cugat en aquesta mànega. En l'últim set va ser el tercer, va ser l'únic en què el vòlei Sant Cugat semblava tenir alguna cosa a dir, va situar-se per davant, amb un 11-8 es va arribar a posar 3 punts per davant, però finalment de nou el Torre la Vega es va acabar enduent el partit. Un Torre la Vega que al final doncs va demostrar ser el millor dels 4 equips, perquè és el que s'ha endut el títol de la Copa de la Princesa.
Un Torre la Vega i un DSB Club Voleibol Sant Cugat amb projectes molt similars, projecte de planter, i com tu molt bé deies, és moment de repassar aquesta classificació. El Torre la Vega, que va derrotar ahir a la final el Tenerife Cuesta Piedra, i en tercer i quart lloc, doncs com que hi ha hagut la competició perquè quedaves eliminat directament de semifinals, doncs el Torre la Vega totalment superior, no?
Sí, i el format diu, però, de competició, que no es feia un partit de tercer i quart lloc, però d'una manera simbòlica, aquell equip que havia perdut la semifinal contra l'equip guanyador del torneig es considerava que acabava en tercera posició i l'altre en quarta posició. Per tant, seguint aquesta lògica, en teoria el vòlei Sant Cugat ha acabat tercer d'aquesta Copa de la Princesa.
A més, hem d'explicar que aquesta Copa de la Princesa, parlàvem ahir en directe al programa Esport en Marxa de Cugat.cat amb la Júlia Bonet, la capitana. Teníem algunes reflexions interessants de la jugadora del DSB Club Voleibol Sant Cugat. La primera confirmava que la pressió havia jugat males passades a l'equip. Veure un pavelló tan gran, no estan acostumats a jugar en un pavelló tan gran.
Capacitat quasi bé per 6.000 persones, ens deia el Pedro.
I això que el pavelló no presentava una bona entrada en la primera semifinal entre el Club Voleibol Sant Cugat i el Torre la Vega. Després sí, un miler d'assistents pràcticament a l'altra semifinal amb anfitrió, el Motor Sant Guadalajara i el Tenerife Cuesta Piedra. Però en aquest partit, en aquest match, va dir Júlia Bonet que la pressió era molt, molt alta per a les jugadores, no estan acostumades a competir en aquesta manera de jugar, no? D'enfrontar-se a un rival tot poderós, i recordem que el Torrelavega pràcticament segur serà rival del DSB Club Voleibol Sant Cugat en aquesta fase d'ascens. Recordem que els tres primers classificats de cada grup són els que disputaran aquesta competició, enfrontaments directes, nada i tornada, i el que deia Júlia Bonet, que pràcticament el Torrelavega és un equip que, si no erra molt en la fase d'ascens, pràcticament té assegurat un lloc a Superliga, i després la resta de rivals, doncs, el Tenerife Cuesta Piedra, el mateix Motorsan Guadalajara, juntament al Volei Illa Grau Castelló, seran els clars aspirants a classificar-se per aquesta fase d'ascens. Però en tot cas, la Júlia Bonet, la capitana del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que deia que aquesta derrota els ha servit per veure que han de millorar, i sobretot lamentava que no s'havia vist un DSB Club Voleibol Sant Cugat, la seva qualitat de joc, i per cert, un DSB Club Voleibol Sant Cugat que descansa aquest cap de setmana, lliga imparell, al grup 2 de Superliga 2, i que tornarà a competició d'aquí 15 dies, i on serà, Dani? Casualitats o no?
Curiosament, al Palacio de Multiusos de Guadalajara.
Un altre cop jugaran a Guadalajara, en sí. Aquest cas contra el conjunt local, contra el Motorsan Guadalajara. Si et sembla, deixem el boli. Volies fer algun apunt més?
Dir que mentalment, ahir parlàvem amb la Júlia, com comentes, i mentalment el treball de l'Albert Casorran, del psicòleg esportiu del Club Voleibol Sant Cugat, ja es va anunciar segurament la Júlia que serà un treball recurrent en aquestes pròximes setmanes, en aquestes properes setmanes, tenint en compte que el format de les competicions de KO d'eliminatòries directes poden pesar, i molt, com comentaves tu ara, emocionalment a les jugadores. Bé, és cert que, com molt bé comentava també l'expresident del Volei Sant Cugat, el Miquel Martínez, en el seu perfil de Twitter, deia que l'important és ser-hi, perquè si no hi ets no aprens d'aquestes situacions. Per tant, podem concloure que aquesta Copa de la Princesa ha estat una competició d'aprenentatge per al jove equip del Volei Sant Cugat.
L'actualitat esportiva de Sant Cugat a Cugat.cat.
I d'una derrota a una altra, la del equip masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat, que va caure 2-3, estàvem encara amb argot de vòlei. Doncs el que dèiem, el Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí va caure de manera ajustada, 2-3, davant el Tordera, i perd el primer partit al PAF 2 de la temporada, primera divisió. Després d'aquesta desfeta, el conjunt de Francesc Socarrats es queda a 4 punts de la zona d'ascens. Però després de la derrota, el tècnic lamentava l'actuació arbitral, amb dues blaves als jugadors David Yepes i Serrallonga, i un duet arbitral que va ser acomiada per al públic els crits de fora a fora, per tant, escridassats, i deia el Francesc Socarrats i també el públic assistent que feia molt de temps que no havien vist una actuació arbitral tan lamentable. En tot cas, el Francesc Socarrats ens ha dit que es reunirà amb la junta directiva aquest dimarts i veuran quines decisions s'hauran de prendre. Una, la que segur faran, és enviar una queixa formal a la Federació Espanyola de Patinatge lamentant els tres darrers arbitratges. El primer amb el Palafrugell, tot i guanyar, el segon al Covendas a Madrid, i el tercer i últim, el més recent, aquest davant del Tordera. Tot i així, el Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí continua en aquesta sisena plaça i dissabte jugarà al pavelló de les Casernes a Vilanova davant l'avantpenúltim classificat. Alguna cosa a dir d'aquest Patí Hoquei?
Una situació complicada, i que ahir també escoltàvem a l'Esport en Marxa. Una llàstima, perquè realment el treball que fins ara ha fet Francesc Socarrats és encomiable, un entrenador amb moltíssima experiència i que segurament incorporava aquest ingredient de professionalitat a l'estructura santcugatenca, que de per se ja té la qualitat i ja té la matèria gris per triomfar. Faltava aquest punt, insistim, d'experiència en majors categories. El Suc li ha donat aquest impuls al Patí Hoquei, però realment notàvem fins i tot un to de desesperació en el discurs de Francesc Socarrats, que bàsicament el que venia a dir és que ell no està disposat a treballar durant tota la setmana de la manera com ho fa ell i els seus jugadors, perquè després arriba el cap de setmana i factors aliens a les seves voluntats entorpeixin la bona feina que estan fent fins ara. El que està clar és que objectivament, per qüestió d'amonestacions i per qüestió de decisions, realment hi ha un greuge en quant al en quant al rendiment del Patiuquei amb les decisions arbitrals. El que està clar és que quan això succeeix, els clubs s'han de plantar, o vaja, com a mínim han de manifestar aquestes inquietuds. Fins i tot es parlava, com deies, de possibilitat de que una de les decisions o una maniobra per intentar solucionar això fos la dimissió de Francesc Carranza al capdavant del primer equip. Una decisió que seria, imagino, un
daltabaix.
Un daltabaix, evidentment, que esperem que no arribi, ni creiem
la junta directiva, que arribi. Ja et dic jo, a hores d'ara, que escoltarà, però en cap cas atendrà aquesta petició si arribés. Jo crec que és un moment que Francesc Socarrats està molt, molt calent, en el bon sentit de la paraula,
sí, sí.
I han apostat per Francesc Socarrats, no només entrenador del primer equip, sinó director esportiu de l'entitat. Per tant, l'aposta és clara, és evident, està donant els seus fruits, els seus resultats, i de moment aquesta opció, ja et dic jo, pel que hem pogut consultar, que ni es contempla ni s'executarà. Per tant, tots tranquils. Un patiu que Club Sant Cugat, un club que també lamentava que no han pogut entrenar el primer equip, només dues sessions d'entrenament. El PAF 2 ha estat ocupat durant totes aquestes setmanes per diferents festes que s'han fet en aquesta instal·lació, amb el quinto i també amb el cap d'any, i l'entitat santcugatenca ja ha fet una queixa formal a l'Ajuntament destacant això, que si no podia entrar en aquesta instal·lació també es podia haver buscat d'altres alternatives. Doncs, Dani, fins aquí aquest primer repàs a la jornada 1 del 2016. En tot cas, seguirem fil parlant de l'actualitat esportiva. Gràcies, Dani.
Que vagi molt bé.
I una actualitat esportiva, Carme, que passa per demà al Consell Sectorial d'Esports a partir de les 7 de la tarda, on es presentaran, entre d'altres qüestions, el pressupost de l'àrea d'esports per aquest 2016 i també un pla estratègic d'esport per a la ciutat. Veurem i també explicarem a coap.cat, evidentment, què és el que es planteja i quines propostes hi ha sobre la taula, on tots els clubs escoltaran el que diu el regidor d'esports Eloi Rovira. Bona setmana, Carme, i també a tots els companys del magazín Sant Cugat a Fons.
Sant Cugat a Fons.